Roda de Barà Ràdio, sintonia de sexualitat femenina. Saludem, doncs, a la doctora Jessi Molins. Molt bona nit, oi? No sabia on estava, Jessi.
Bona nit,
bona nit, bona nit. I freda nit.
I tant, i tant.
Doncs encetem aquest programa una setmana més, com ja saben les nostres oients, sobre sexualitat femenina, però avui tenim una convidada, no?
I tant, una persona molt especial. Us la presento ja.
I tant, vinga, va, presenta'ns la convidada.
Bueno, sí. Perquè el tema és...
Sí.
Tu l'has de llegir, eh? Ara toca tu.
Vinga, va, digue'm.
El tema és sexualitat en parelles lesbianes.
Molt bé.
I perquè estem en un programa de sexualitat femenina.
Ah, sí? Ah, sí.
Val. Aleshores, aquí la nostra convidada, que serà l'estrella, la que portarà tot el programa, jo em limitaré a fer alguna pregunteta només, i tu, Sònia, també. Doncs es diu Esther Massaguer. Viu a Roda de Barà des de fa poquets anys. Ella es defineix com a bisexual i com a professió és coach de vida, com jo, som tocaies, o no sé com se'n diu. Aleshores...
Molt bé, saludem doncs a l'Esther, benvinguda, bona nit.
Hola, benvinguda, bona nit i gràcies per la presentació. I estic molt contenta d'estar aquí i poder aportar en aquest programa.
Molt bé, doncs vinga, entrem de seguida en matèria. Abans, però, ja sí, per no perdre el costum, anem a veure, fer un petit resumet, no?, de tots els programes que ja em sembla que en portem 11.
Sí, avui
aquest
és
l'11. De què hem parlat, doncs,
Val,
en programes anteriors?
Us animem a que consulteu el podcast.
Exacte.
No? Si us n'heu perdut algun, sí. Perquè tots van interrelacionats. El primer vam parlar de sobre el sol pelvià, la musculatura, la importància de cuidar-nos i tot això, que té a veure directament també amb el plaer. El segon programa era l'autoconeixement de la vulva. El tercer quart és fer amor amb nosaltres mateixes, que se'n diu clàssicament masturbar-se. El cinquè i sisè i setè sobre l'orgasme, les diferents apartats, les maneres de facilitar-lo, etc, etc. I ja en el vuitè programa ens vam endinsar en el apassionant món de la parella.
Sí, oi? Com ho has dit, això?
És que em recorda aquell programa que sortia el doctor Soler a la TV3 fa molts anys, i era un consultori així inventat, sí, que era la món apassionant de la parella. I ara m'ha vingut el flash. I sobre la parella doncs vam fer dos programes, i el darrer era ja sobre la sexualitat a partir de la menopausa, o sigui, amb dones grans, amb totes les dificultats i totes les avantatges, etc.
Molt bé, molt bé.
I avui ja ens endinsem en un
sí,
altre partit.
Sí, les preguntes les deixarem ja pel proper programa, que serà ja el mes de gener, ja l'any vinent. Per tant, doncs avui fem l'últim programa d'aquest any 2022. Doncs vinga, anem ja amb el tema, que per això ens acompanya l'Esther. Aquí agraïm doncs moltíssim que sigui tan valenta, perquè escolta, és una cosa que la gent no acostuma a fer, no? Exacte. Hauria de ser normal i
sí,
no ho és, no?
No ho és encara. Bé, començarem per preguntar-li a l'Esther, des de la seva pròpia experiència, com definiria ella la bisexualitat i com tot el procés que va seguir fins que va autoidentificar-se amb aquesta definició, no?
Doncs m'agrada molt aquesta pregunta sobre la bisexualitat, perquè és una oportunitat per aclarir, perquè considero que hi ha molt desconeixement, no només d'aquest forma de sexe, sinó d'altres tipus d'orientació sexual. Però avui ens centrem en aquesta. Per mi és la capacitat d'estimar i de sentir-nos atretes afectiva i sexualment per persones d'ambdós sexes. Fins fa poc es considerava una fase entre dues orientacions sexuals, com el pas entre l'orientació possiblement heterosexual i per finalment acabar en la homosexual, però com una certa immaduresa en l'evolució sexual. Però no és en absolut aquest tipus d'evolució, sinó que la persona que és bisexual ho és de sempre i sempre té la capacitat d'estimar i de sentir-se atreta afectiva i sexualment per qualsevol dels dos sexes. Sí que hi ha possibles etapes en les que ens podem sentir més atretes per amb dos sexes durant una etapa o per un sexe més que per l'altre. Però, de totes maneres, no es perd aquesta capacitat de sentir-nos atretes indiferentment per unes i per les altres.
Per tant, perdona, Esther, la persona que neix ja neix bisexual?
Jo considero que sí, que neix bisexual, l'únic que en la societat en la que vivim, que està tot molt heterosexualitzat i estem molt orientats a un determinat, una determinada manera de sexualitat, és moltes vegades difícil d'entendre-ho. I és el meu cas, que us ho compartiré per allò que pugui aportar a altres persones que es trobin a la mateixa situació. També m'agradaria aclarir que les persones bisexuals moltes vegades ens trobem amb problemes d'acceptació tant per heterosexuals com per homosexuals. En el primer cas, moltes persones heterosexuals consideren que això és promiscuïtat o que és vici, i en canvi els homosexuals poden considerar que no ens definim. I com ja he explicat abans, no es tracta ni d'una cosa ni de l'altra. Ser bisexual no defineix l'estil de vida sexual o relacional. Podem ser monògames, podem ser promiscues o podem ser libres com qualsevol altra persona. Dit això, que és tot el que volia aportar en quant a el que és el concepte de la bisexualitat, doncs aporto la meva experiència personal, un recorregut ràpid, perquè el que li pugui aportar a aquelles persones que s'hi trobin en algun cas, en alguna situació similar. En el meu cas...
Sí, ens interessa molt que ens expliquis el teu cas.
En la meva experiència personal, jo ja amb 15 anys, 14 o 15, no recordo exactament, la primera persona per la que em vaig sentir atreta va ser una noia de l'institut. I clar, jo ja tenia el meu esquema mental, la heterosexualitat, que és el que havia vist sempre en el meu voltant, la meva família, la meva societat, llavors, i n'havia sentit per parlar despectivament de la homosexualitat, llavors quan me n'adono que m'atrau una noia, m'entren les pors, els dubtes, i jo mateixa m'explico a mi mateixa que allò era una admiració, una sèrie de característiques d'aquella noia que m'agradava molt i pensava, bueno, això és una admiració. I em vaig donar aquesta explicació. I aquesta explicació m'ha servit durant la resta de la meva vida. M'he continuat sentint atreta de tant en tant d'altres noies i sempre m'he donat aquesta explicació. Bueno, és que això, admires això o admires allò altre. Què em va passar després d'aquella primera experiència? Després, la segona noia que també... La segona persona que em va atreure també va ser una altra noia. I em vaig donar exactament la mateixa explicació. I després, els nois ja van començar a fer-me cas. I clar, ja et sents estimada, ja et sents que et fan cas, ja omplen aquella necessitat de sentir-te estimada i desitjada, llavors, com allò m'omplia, doncs ja em trobava satisfeta i em vaig donar l'explicació. Ah, doncs això és el que t'omple, això és el que t'agrada. I així, bueno, vaig començar la meva vida de parella.
Quantes parelles has tingut així, més o menys fixes?
Fixes, ja n'he tingut dues, dos nois, un durant 15 anys, des dels 28, més o menys, fins als 40, sí, 42. Després, passat el temps, una altra parella, també un noi, durant 4 anys. I ara l'última, que és una noia, portem un any de parella. I totes les relacions, tant amb els nois com amb les noies, doncs han tingut les seves coses bones, les seves coses millorables, direm, no?
Però... Deixa'm dir-te una cosa, perquè és que és perfecte. Te'n recordes, Sònia, que vam parlar del Tiresias?
Sí,
aquell personatge de la mitologia grega, en què passava de ser home, dona, dona, home, no? I podia realment saber quin era dels dos sexes el que sentia més plaer.
El que sentia, no? Sí.
I llavors, l'Ester és una mica com el Tiresias. L'altre dia li vaig dir, tu ets la Tiresias.
Bueno, jo podríem dir, jo no he sigut la que he canviat, sinó que he tingut l'oportunitat de tenir parelles homosexuals, la que tinc ara, o tenir relació, millor diríem, relació homosexual i relació heterosexual. Per tant, em considero bisexual perquè puc dir que per mi han sigut experiències satisfactòries tant unes com les altres. No ha sigut un canvi. No he descobert ara la relació homosexual i això és el millor del món. Sexualment, per mi, no és el cas. Per tant, això em defineix com a bisexual.
Mm-hmm. Escolta'm, i em sembla que el coaching et va ajudar, no?, a acabar-te de definir.
Sí, exactament. Quan va arribar la parella amb la que estic ara, vaig començar a sentir atracció molt forta, sentiments molt forts, i jo que creia ja, amb 50 anys que tenia llavors, creia ja que tenia clar que jo era heterosexual i que l'atracció per les dones era simplement una admiració, se'm va tornar a remoure absolutament tot. Em vaig tornar a negar-me a mi mateixa en un principi, a negar-ho, però amb el temps vaig veure que allò no era només una admiració, que hi havia molts més sentiments, i van tornar a venir les pors. Però, evidentment, amb una maduresa, com tens ja amb 50 anys, i gràcies a totes les tècniques de coaching que he après durant la meva formació com a coach, m'han ajudat moltíssim a aclarir què és el que estava sentint exactament, a decidir o entendre que el que sentia era amor i atracció sexual, afectivitat, tan completa com la podia haver sentit en ocasions anteriors amb les meves parelles homes. I això em va ajudar a prendre el pas i també a superar totes les pors i a prendre el pas de parlar amb aquesta persona que avui és la meva parella.
Mm-hmm. Un cop un accepta aquesta realitat,
sí,
toca, doncs, quan ja t'has enfrontat a tu mateixa, toca enfrontar-te als demés, perquè suposo que l'entorn i la família, doncs, no sempre ho deuen posar fàcil o ho deuen entendre.
No sempre. En gran mesura, afortunadament, el meu entorn és en aquest aspecte molt tolerant, o molt comprensiu, o està molt normalitzat per ells, el que per mi és la normalitat, que per mi la normalitat és la diversitat. La normalitat és una cosa i la resta són coses diferents, sinó que la normalitat és, per mi, és que hi ha una diversitat que dins del món sexual i cap de tot, amb respecte i amb consentiment, com sempre diu la Jassi, no? Llavors, clar, arriba el moment de compartir-ho amb les persones properes i, en general, en un 90% més o menys, hi ha hagut una resposta fantàstica, meravellosa, i em diuen, si tu estàs feliç, que se't veu feliç, si això és el que tu vols, doncs nosaltres, encantats i encantades, ens n'alegrem per tu.
Mm-hmm. Ho celebrem.
Sí,
està molt bé,
sí,
això,
perquè
jo
suposo que la generació, en aquest cas de l'Ester, és potser una de les que ho té més complicat amb aquest tema, crec jo, o potser més gran que tu, eh?
Sí.
Però és la que més complicat ho té en aquest tema. I imagino que la gent més jove, amb pares més joves i més potser actuals, doncs també perquè he vist, no?, així a l'entorn, sembla que ho tolerin de forma més senzilla, no sé. Em dóna aquesta sensació.
Depèn. He portat també unes estadístiques que podem després...
Sí.
Comentar.
A mi em sembla que no tindrem temps de tot avui, eh?
Però,
vull
bueno,
dir, però
en línia
ja
general, depèn. Sí que és veritat que en aquestes estadístiques, per fer una pinzellada només, les generacions més joves tenen més integrada la diversitat.
Sí.
I fins i tot s'identifiquen en major mesura com a no heterosexuals i el percentatge conforma l'edat baixa, les generacions, el percentatge de no heteros puja. I, clar, una cosa és com s'identifiquen aquestes persones, aquests nois, aquestes noies més joves, i una altra cosa és com ho accepta el seu entorn. Això no et puc dir. Com ho accepta. Però sí que, com és una temàtica que cada vegada, des dels últims anys, es parla més també, i es coneix més i entenem que hi ha més i veiem que hi ha més tolerància, entenc que els pares i la societat en general actual sí que són més tolerants, més comprensius. Ara, quan toca de debò, en primera línia, toca tu en persona, cadascú té el seu procés. Clar. Però sí, que en línies generals diria que avui està molt més integrat en la societat que anys enrere.
Sí. Llavors, Esther, si et sembla, dic per temes de temps,
sí.
Potser més endavant tornem a fer un altre programa ampliant molts conceptes, perquè ara hi ha un embolic, vull dir, només la nomenclatura ja costa lo seu, no?
Sí.
Saber que si bisexual, que si asexual, si no sé què, si... ja en parlarem un altre dia amb calma. Però si et sembla, entrem ja en el tema de les relacions lesbianes.
Sí.
Una mica des del teu experiència, des del teu punt de vista, quines diferències hi ha entre les relacions heterosexuals i les homosexuals, des del punt de vista, de, en aquest cas, de dues dones.
Sí, des de la meva experiència, l'experiència de la meva parella, també hem compartit, i pels coneixements que tinc d'altres persones, també lesbianes, puc dir, contundentment, sobretot des de la meva experiència, que la gran diferència entre relacions heteros i relacions entre dones o lesbianes és que en les relacions lesbianes, hi ha moltíssima més sensualitat, és en general una relació molt més sensual que sexual. També hi ha sexe, claríssimament, però destaca moltíssim la sensualitat. Hi ha més carícies, més petons, més abraçades, en general més dolçor, més poc a poc, que dèiem, no? Que
sí.
El sexe s'ha de fer poc a poc, més temps, més dedicació en general a l'altre. No vol dir això que en les relacions heteros no es doni. Evidentment que hi ha molts homes que són capaços de desenvolupar aquest tipus de sexe. De fet, tinc una anècdota que vaig escoltar un dia en una entrevista, que la Jada Pinkett, la dona del Will Smith, havia comentat que el seu home feia l'amor com una dona. I el Will Smith va voler aclarir, bueno, això vol dir no que jo funcioni com una dona, sinó que li dedico molt de temps, molta sensualitat, moltes carícies, molta delicadesa envers a la meva dona. Doncs és un exemple, no?, d'un home que també és capaç de fer aquest tipus de... practicar aquest tipus de sexe o de dedicar-li aquest temps, no? A diferència de el que coneixem, doncs, a través del porno, que és pim-pam, no?
Ja,
una mica
ja.
Pim-pam,
sí.
I moltes pràctiques sexuals heteros funcionen una mica en aquesta dinàmica, no?
Animem els homes que ens estiguin escoltant que aprenguin de tot plegat, no? Bueno, ja en els anteriors programes sempre hem anat parlant d'això,
sí.
No tipus porno, de ràpid, sinó lent, i autoconeixes a una mateixa, tant sola com acompanyada, i sobretot en la comunicació, explicar a l'altre què és el que desitgem o què és el que ens agrada.
Exacte. Aquí, en el cas d'una relació entre dues dones, també hi ha l'efecte mirall, hi ha el coneixement mutu. Això és un avantatge, no? Ens coneixem mútuament, física, sensual, sensitiva i emocionalment. Això és un ajut, és un avantatge. I també, a més, l'efecte mirall funciona molt, perquè allò que t'està fent la teva parella, és evident pensar que a ella li agradarà, que t'està fent allò que a ella li agradarà. Per tant, ho pots aprofitar com coneixement. I en el cas d'homes i dones, de parelles heteros, al final es tracta, penso jo, de conèixer més a l'altra persona. Nosaltres partim de l'avantatge de que som física i sensitivament iguals, però, com deies ara, ja sí, es tracta de comunicar. Si la teva parella no et fa o t'agradaria que et fes alguna cosa, comunica-ho, digue-ho, explica-ho, mira, m'agradaria això, i si provem l'altre. I així aconseguir la relació més plantera, no? més satisfactòria.
Uh-huh. Esther, existeix el rol masculí-femení en el cas de les relacions lèsbiques?
Hi ha de tot, com a tot arreu, en tot tipus de relacions, però de forma contundent no existeix un rol masculí-femení. Pot variar l'actitud activa, passiva, la iniciativa, que es poden alternar, un dia pot ser una, un altre dia pot ser l'altra, o pot ser sempre la mateixa, que prengui la iniciativa o que tingui l'actitud més activa. Igual i exactament que pot passar amb una relació hetero. Conec noies que diuen, jo és que sóc com un home en el sexe, jo prenc la iniciativa i sóc molt activa. O sigui que no és el rol masculí-femení, la iniciativa i l'actitud activa o passiva, no és exclusivament dels homes, pot ser també de les dones. I en una relació lesbiana no hi ha rols definits. Poden haver-n'hi, però això ja depèn de les persones, ja no depèn de tipus de relació que sigui.
Uh-huh. Clar, que el més interessant és precisament això, no? De que estan tan acostumats a posar etiquetes en tot i que hi ha tot l'ampli ventall. Jo tinc una amiga que ella sempre em diu a mi, jo si fos un home seria ejaculadora precoç. Diu, perquè clar, quan tinc... Però és això, amb una parella nova, una nova desconeguda, és una cosa que es posa sent i té orgasmes superràpids, molt més ràpids de l'habitual, que normalment les dones necessitem més temps, no? Però hi ha gent per tot.
Sí, sí, evidentment. Cada cosa és un món, no? Cada persona és un món.
I tant. I aquí la gràcia és aquest respecte i aquesta amplitud de mires i tot això. Mm-hmm. Bueno, seguim, perquè... Què més? Quines diferències hi ha,
doncs,
segons tu?
Com ara, del que venia ja dient, aquest coneixement mutu, del avantatge que tenim, això també ens aporta més comprensió dels canvis hormonals, més comprensió del malestar menstrual. No dic que els homes siguin incomprensibles, no? O incompressius. No dic que no es
comprensibles
comprenguin.
Comprensibles a vegades, sí.
No vull dir, hi ha homes de tot tipus, hi ha homes que són persones meravelloses, encantadores, que són amants fantàstics i fabulosos. No vull encaixar o com es digui.
Encaixonar
els homes de determinada manera, en absolut. Però aquí, en el cas de dues dones, doncs tot aquest coneixement dels teus canvis hormonals i malestar menstrual ja el portem. És inevitable comprendre l'altre quan no li ve de gust, quan no té ganes, quan no es troba bé. També observo que hi ha més tolerància a l'abstinència o la inapetència. I, per tant, menys pressió. Jo, personalment, i pel que conec, per altres noies, encara que hi hagi poca necessitat, poc desig o poca freqüència, hi hagi abstinència, no hi ha la sensació de pressió d'ostres, és que m'estàs deixant amb les ganes, ostres, és que em falta, no? Aquí sí que he notat una gran diferència, també la pressió per part d'un home depèn molt de la seva educació, no? I de la seva capacitat de respecte, però sí que destaco molt que la relació sexual entre dones no hi ha aquesta pressió per com de complir, no? I també hi ha menys sensació per la meva part de sentir-me com en ocasions com un objecte sexual, com no en el sentit material, no? De ser utilitzada, sinó en el sentit de tu ets la persona que m'ajuda a mi a
obtindre el plaer.
Obtindre el plaer i el necessito, no? Que això m'ha passat alguna ocasió amb les meves parelles masculines.
Ocasionals, més que res, o no?
No, amb les parelles...
Més fixes.
Sí, amb les parelles fixes. No, amb les parelles ocasionals, no, com no hi ha un compromís, doncs mira, si no t'agrada, doncs...
Adéu i barca, no? Adéu, bon vent, no?
Sí, adéu i bon vent, no?
I en quant al tema de la penetració, quina, realment com funciona això?
És un mite, considero jo, que pel que he sentit, he llegit, que en les relacions lesbianes no hi ha penetració o no pot haver-hi penetració, i és un mite, és un error. Sí que pot haver-hi, el que passa que, evidentment, és o manual, o oral, o a través de joguines. Clar, aquí, evidentment, no participa un penis físic.
Natural.
Però sí que amb les joguines podem aconseguir, sí, les dones ho desitgen, doncs la col·laboració d'un penis...
De joguina,
evidentment. Evidentment. I en aquesta línia també afegeixo en el tema de les postures, com que no, en principi no tenim el cos masculí, doncs no tenim sobretot aquelles postures que impliquen una acció directa de penetració. Tot i que es poden, aquestes postures o aquestes pràctiques de penetració es poden reproduir en penis de joguina. Però no és el cas o la pràctica més comuna, perquè tot el que seria el sexe oral o el sexe manual, i que no ens fa falta la col·laboració del penis, es pot practicar igualment entre dones que amb homes. En aquest cas, aquest tipus de postures serien les mateixes. Hi ha moltes també que són similars, en el cas, per exemple, de les que procuren o afavoreixen el fregament, el lliscament entre els cossos.
Esther.
Hem d'anar acabant, eh?
Sí. Aleshores, només un apunt molt ràpid perquè ens expliquis respecte a les malalties de transmissió sexual, però només un apunt. En tot cas, un altre dia podem ampliar més, que jo crec que és molt interessant aquesta participació. Segur que podem parlar-ne més, però només un apunt. El risc, si és el mateix, si és diferent, a veure què penses tu.
Però també hi ha la creència errònia de que entre dones no hi ha risc de malalties de transmissió sexual. Això és totalment erroni. Poden haver transmissió i contagi. Mm-hmm. Per tant, és important prendre algunes precaucions, com són amb el sexe oral una barrera de protecció, pot ser un dic dental o un condó tallat, o fins i tot ficar un condó a la llengua. Guants quirúrgics en el cas de que hi hagin talls o ferides a les mans i posar condons a les joguines sexuals, sobretot si les hem de compartir. Evidentment, canviant el condó.
Uh-huh. Vale. Digues.
Ho deixem ja, eh?
Sí, ho deixem ja.
Sí.
El proper dia parlarem més.
Però el convidem un altre dia, si et sembla,
sí,
ja, si a l'Ester,
sí,
i continuem parlant d'aquest tema perquè és molt interessant.
Sí, molt.
Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Esther, per acompanyar-nos. Ja sí, també una setmana més. I, per cert, que passeu bones festes.
Igualment.
Que vagi molt bé.
Gràcies. Adiós. Igualment a tothom.